es Fogg, los turbojets.
Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble.
¡Conecte los turbojets!
¡Baje inmediatamente!
Me temo que me he pasado mal, capitán.
Nadie es perfecto.
Benvinguts, ninguners. Avui us portem un doble programa especial. En primer lloc, ens transportarem a l'època en què els dinosaures dominaven la Terra. En un present molt proper, en què el multimilionari John Hammond va recrear els dinosaures a partir de l'ADN conservat en àmbar. Jurassic World, el regne caigut, ocuparà la primera part del programa i la més extensa. Tertúlia especial sobre la pel·lícula amb la Marta Sanz i en Pau Garriga. Al segon bloc del programa ens aproparem a l'univers dels Warren amb en Francesc Morales. Parlarem de l'univers de The Conjuring i els seus referents de terror, tot esperant l'estrena de The Nun, que serà un bon moment per recordar qui eren els Warren i les pel·lícules que formen part del seu univers. Abans de començar, recordar-vos el concurs de Panini Comics. Teniu fins al 26 de juny per contestar la següent pregunta. Quines dues actrius interpreten a l'avispa Ant-Man i l'avispa? Ens heu d'escriure al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Heu de deixar el vostre nom i cognom, població des d'on ens escolteu i, òbviament, la resposta a aquesta pregunta. Maneres d'escoltar o de posar-se en contacte amb el Ningú No És Perfecte, per exemple, a través de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat. A les xarxes socials estem a Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, a Twitter som @ningunoes, i els nostres canals habituals de podcast tant a iTunes com a iVoox ens heu de buscar com a Ningú No És Perfecte. Presentant i dirigint aquest programa, enmig del Cretàcic i espantant mals esperits, que us parla l'Ignasi Herbat. Comencem! Aquesta primera part del programa d'avui la dediquem a Jurassic World, el regne caigut, i com ho fem darrerament, quan estem parlant de pel·lícules com aquesta, no ens podem tallar, per tant, ho farem amb spoilers. No és una pel·lícula que els spoilers us puguin destrossar l'experiència, la veritat, perquè ja la pel·lícula s'espoileja una mica ella mateixa, però en tot cas, si encara no heu vist la pel·lícula, si podeu escoltar aquesta part del programa un altre dia, potser millor. Avui la tertúlia ens acompanya la Marta Sanz. Què tal, com estàs, Marta?
Molt bé.
I la nostra estrella convidada d'avui, en Pau Garriga. Què tal, Pau?
Hola, molt bé, aquí.
Doncs va, comencem i us pregunto què us ha semblat la pel·lícula així a nivell general i respecte a les altres pel·lícules de la saga.
Bé, jo molt bé, molt bé. Anava amb molt poques expectatives ara la pel·lícula i vaig sortir molt content. I respecte a les pel·lícules, jo la posaria gairebé darrere la primera. La primera és la millor, evidentment, però ha recuperat aquesta part de l'essència que havia perdut ja amb la segona i tercera part, i personalment amb mi amb la primera Jurassic World, que va ser una decepció molt grossa. personalment.
Ah, sí? No te va agradar la primera?
No. La vaig trobar una espècie de remake encobert de la barreja primera-segona part amb escenes completament absurdes i només anar fent un espectacle sense fons. O sigui, només per mostrar dinosaures i fer una aventura que no tenia sentit. No em vaig sentir en cap moment atrapat per la pel·lícula.
Veus, aquí discreparem, eh? Però bé, ara en parlarem. Marta.
A mi m'ha agradat molt la foscor que li ha posat en Bayona. I, clar, com sempre, ara veurem aquesta saga que han de crear un nou dinosaure, no? I això és el que estàs esperant, aquest joc amb la genètica. I sí que en aquesta potser han volgut tractar més enllà, no?, dels perills de jugar amb la genètica i que estem en una nova era. Això, crec que aquesta paraula, o sigui, aquesta frase, dona peu a una saga de no sé quantes pel·lícules, perquè, clar, estem en una nova era que hem de conviure amb els dinosaures, no?, la humanitat. I aquí comença tot un món, vaja, per escrutar. El que sí que m'ha agradat, i a la primera, Pau, se li va criticar molt la barreja que va fer l'Spielberg amb els dinosaures. O sigui, doncs que no eren... que barrejava dinosaures de diferents eres.
Aquí està la gràcia.
Bé, aquí sí, està la gràcia, però suposo que pedagògicament, bueno, doncs qui vulgui seguir la línia històrica o cronològica, doncs no. I aquí, com a mínim, te diuen no... surt el Cretaci, no? Surten les altres eres en algun moment, no? I això està bé.
Hi ha
bé.
Gent que fila molt prim, per això.
Sí,
perquè,
sí. Però clar, se li va criticar això.
Que... Sí, però parlem d'un entreteniment amb dinosaures, no? D'un documental de la història del mundo.
Sí, a més, aquesta pel·lícula jo crec que compleix moltíssim amb el concepte del que és blockbuster d'estiu, eh? És a dir... no està, per exemple, a un mateix nivell que Vengadores Infinity War, per entendre'ns, però juga una altra lliga, aquesta la d'entreteniment, sense pensar massa, perquè és una pel·lícula que mentre la gaudeixes t'ho passes molt bé. Ara, quan t'atures a analitzar una mica el guió, a pensar la història i tal, comences a veure-li defectes que mentre l'has vist no te n'has donat compte o els has passat per alt perquè primava més l'acció, no? A mi és una mica el que m'ha passat amb aquesta pel·lícula.
És que és un blockbuster, però ben fet, dels que, el que tu dius, t'entreté, et fa desconnectar del món durant 2 hores i tampoc no busca que pensis molt o que et faci reflexionar molt, perquè és el que dius, segurament si ens posem a pensar en moltes coses trobarem forats de guió bastant grans. Però no és el que busca, ell busca entretenir i ho fa molt, molt bé.
De fet, la pel·lícula abans... A mi m'ha agradat una mica menys que Jurassic World, la primera, l'anterior, per entendre'ns. Per tant, per mi estaria en el rànquing la tercera. Primer tindríem la primera, l'original, de Jurassic Park, llavors el Jurassic World, i en tercer lloc hi posaria aquesta. Perquè a mi potser m'interessa més aquesta bogeria dinosàurica de la primera entrega de Jurassic World, no? És a dir, dinosaures per un tubo, un parc d'atraccions obert amb milers de turistes i visitants, que és una cosa que encara no havíem vist a la saga, i això a mi em va agradar molt, i el fet doncs, d'una cosa que funcionava molt, molt bé en aquella pel·lícula i que continua funcionant molt bé en aquesta, que és la parella protagonista, que és el Chris Pratt i la Bryce Dallas Howard, que... tots dos estan sensacionals i en aquesta pel·lícula continua aquesta bona química que tenen els dos personatges, no?
Veus, aquí, quan has dit que discreparíem, ja comencem per aquí. Jo la química els he trobat molt en aquesta segona part i, en canvi, la primera no m'acabaven de lligar com a parella protagonista. No sé si és el fet de que la primera els havien de presentar, estaven molt basats en... Són molt estereotips de personatges. I aquí ja anem per feina, aquí ja es coneixen, ja hi ha una relació prèvia, i la confiança entre els dos és molt més gran, però la química entre ells dos m'ha agradat molt més en aquesta segona part.
Però si... Sí. Si bé, no descobriré la sopa d'all, ara mateix. Però si veieu és que la relació entre en Chris Pratt, que és un aventurer, no?, que és agosarat, que a més té molta mà per ensinistrar dinosaures, que n'hi ha pocs, amb aquest currículum, juntament amb ella, que era la típica cap, no?, de gabinet, executora, freda, que és un estereotip, pel que tu has dit, també vol ser la parella masculina-femenina de la primera de Jurassic Park.
Sí, sí, sí.
Però allà no havia relació romàntica, eh? Aquí sí que l'han afegida.
No n'hi havia, però hi havia una relació de complicitat. Es fa una relació de complicitat,
sí,
intel·lectual o d'amistat.
I jo crec que darrere fons hi havia una relació, un feeling romàntic
jo
entre els dos, entre la Langrana.
Estic amb en Pau, eh? I llavors
sí, però
també...
Mai van, diguéssim, concretar, eh? De fet, ella...
Eren uns altres anys.
De fet, ella, a la tercera part, està casada, Laura Dern, està casada amb un altre home, i quan ell la va buscar li diu no, vés-te'n tu a buscar els dinosaures a la illa, a mi no me busquis, no?
Qui se'n recorda de la tercera? De Jurassic?
Sí, exacte.
En tot cas, jo he trobat a faltar cameo aquí de Sam Neill i Laura Dern, eh? Després parlarem de Jeff Goldblum, però...
Jo crec que ha volgut ser una mica nostàlgic amb Bayona i recuperar ser referents, però ser referents renovats amb el càsting que té ara. Per exemple, aquesta relació home-dona, home agosarat, que és un estereotip que, sisplau, anem trencant, i després la nena, que a la primera pel·lícula de Jurassic Park hi havia dos germans. I hi ha situacions molt similars, de rescat de la mainada, no?
Però a veure, jo la nena no l'atribuiria tant a la saga Jurassic Park, sinó com a del propi Bayona. És a dir, jo aquí he vist referents d'infants de Bayona. No sé, Pau, corregeix-me si tu creus que... Però, i tal com està feta la nena, viu en una casa que podria ser l'orfanato, no? És a dir, aquí sí que jo hi he vist a Bayona, en aquesta part.
Jo és que amb la majoria de pel·lícules tinc molt de problemes amb els adolescents. Per exemple, la primera estava desitjant que algun dinosaure els destripés i se'ls mengés els dos, perquè em van semblar de lo més repel·lent que hi havia a la pel·lícula. I els referents de Bayona, avui preparant el programa, m'he adonat que jo no tinc referents de Bayona, perquè no he vist cap de les seves anteriors pel·lícules.
T'ha dit que aquesta sí. És la millor, eh, també?
Val, també és un
monstre
favor.
Un monstre bé a veure, està molt bé.
No, és que no, m'he anat fixant amb el seu currículum i dic és que no has vist res, per tant, sí que sents moltes que a la pel·lícula té un toc de Bayona, que la veus, saps de seguida que és seva, i això sí que no ho puc dir-ho perquè no... És la meva primera experiència a Bayona i n'he sortit molt content.
I la pel·lícula del... és seva, no? La pel·lícula que la gent es marejava, diguéssim?
La de l'impossible, sí.
Possible.
Bueno, la gent es marejava perquè l'anava a veure gent que no està acostumada a veure
tampoc...
gens de sang al cinema. No perquè la pel·lícula tingués escenes que realment posessin la pell de gallina, perquè en aquest sentit cap d'elles. El que passa és que va ser una pel·lícula que va agafar molt de públic, i va anar-hi públic que no estava acostumat a veure res d'això, i per això algú va sortir impressionat, però res més, eh?
Bàsicament pel que vaig sentir és una escena que de la cama no sé què li passa.
Sí, és que no hi ha més.
Val.
I quan comença la pel·lícula de Jurassic World, aquesta última, que comença amb pluja, eh? Ja comença dins de l'aigua, cosa que Bayona deu dominar molt, perquè amb l'impossible va dominar molt. Veiem moltes escenes a dins de l'aigua. Dins de l'aigua, intentant trobar aquella mostra genètica... ja comença a sac la pel·lícula, eh? Vull dir, tu ja t'ho esperes que aquells no sortiran d'allà.
Home, al principi s'assembla molt al principi del primer Jurassic Park, no? És a dir, intenta agafar aquesta cosa de que els dinosaures que anem al tanto, no?, que ens poden fer mal, intenten capturar-ne un, en aquest cas hi ha un helicòpter, però és una escena amb moltes similituds a l'obertura de Jurassic Park.
És que és el que has comentat abans, que la pel·lícula, per molt que fem spoilers, segurament no espatllarem la pel·lícula a ningú, perquè és molt previsible, està molt bé, el guió és molt entretingut, molt interessant, però ho veus a venir tot de 3 hores lluny, la Marta ho deia, des del primer moment saps que aquella gent no sortirà de l'illa quan va buscar la mostra.
Us ha semblat, almenys a mi m'ha donat una mica la impressió que la pel·lícula en certa part venia molt preparada, sigui per Trevorrow o el mateix Spielberg, i una altra part se li ha donat més maniga ampla a Bayona. Ho dic perquè la pel·lícula es diferencia en dues parts molt clares, no? És a dir, la primera, que és tota l'acció a l'illa Nublar, el rescat dels dinosaures, el volcà, els malvats, o sigui, tota aquesta part, i l'altra és com un cop arriben a la mansió del Hammond, no? Que és una pel·lícula més claustrofòbica, més tancada, amb un sol escenari, menys espectacular, i en canvi va buscar potser més components de, si no terror, sí que de suspens o d'intriga?
Jo crec que hi ha una part, sí, no ho sé, però que Spielberg va intentar marcar una mica a Bayona el fet de tornar a l'origen de Jurassic Park, que era acció, però barrejat també amb una mica de no sé si dir-ne terror o suspens, que és el fet de que estem parlant d'unes bèsties que te poden això acechar a qualsevol cantonada, perseguir-te i que t'han de posar nerviós, no, que és el que trobem a la segona part. I la part de Trevor Rowe, que ja et comento, jo vaig sortir molt decepcionat de Wall, de la primera, i m'ha semblat que aquesta elimina qualsevol rastre de lo que ell va posar-hi, fins i tot a la part de la nostàlgia, que ja en parlarem més endavant. La manera que té Bayona de tractar-la és molt diferent a la manera que ho va fer en Trevor Rowe. No.
I és curiós perquè el guió és de Trevor Rowe, eh?
Doncs potser és la direcció que no li surt a ell, perquè no... Dic, veig una pel·lícula completament diferent. Si a mi fa 2-3 anys que va sortir la Jurassic World m'haguessin presentat una pel·lícula com aquesta, hagués sortit encantat del cine i el primer que hagués pensat és que la saga tornava a reaparèixer amb força i tornava a reviure. Sincerament, després de Jurassic World, a veure, per les xifres que va tenir, era evident que hi hauria segona, tercera i fins a 25a part. Però, per mi, la saga estava acabada en allà.
Però, sí. A més que no... Jo, en la primera Jurassic World, la recordo vagament, eh? És que és una pel·lícula d'aquestes de disfrutar i oblidar. És a dir, és més lluminosa, així sí que ho recordo. I també l'estereotip, eh? Igual, de protagonitzat per la parella masculina-femenina. En aquesta pel·lícula sí que hi ha escenes de tensió i de terror, fins i tot, que a mi potser són les que més m'han agradat. Que és quan la nena, ja sé que tu, Pau, tens problemes amb els actors i actrius adolescents.
No, però aquesta la salvo, eh? Aquesta nena m'ha agradat.
Sí, molt sí, bé, sí, sí. Doncs molt bé. A mi jo... m'ha agradat també.
Jo no sé què dir-vos, eh?
La trobo molt natural. Bueno, dins de tot, eh? A veure, viu en un casalot enmig del no-res, perquè és que jo pensava, ja ho sé, ara em direu, Marta, no pots pensar això en una pel·lícula de Jurassic World. Ningú a la carretera, o per no sé quanta distància hi ha des de que desembarquen fins que arriben al casalot, eh? Se'n va adonar de la quantitat de camions militars que anaven cap a una casa? Vull dir, no sé, hi ha coses molt tontes, no? De...
A veure, aquesta pel·lícula té molts forats de guió, però quantitat. Per això t'he dit, mentre l'estàs veient, t'ho passes bé, però quan comences a pensar-hi una mica i analitzar cosetes de la trama, sí que és cert que la pel·lícula se't pot arribar a desmuntar una mica.
Bé,
no?
Que no he dit la meva millor escena de best frame per mi és la nena a la seva habitació amagada sota els llençols i amb l'Indorex, o es diu així, intentant, o sigui, entrar a la seva habitació amb aquella urpa obrint el llisquet a poc...
Indoraptor,
això. És brutal, aquella escena.
Que és un homenatge a l'escena dels raptors de la primera pel·lícula.
Sí?
Que és el que us deia. Quan... Molt sutilment, sí, en Bayona ha anat ficant referències, però que van lligades amb la història.
A mi em va recordar a Poltergeist, l'escena de l'habitació
també,
amb l'arbre i el nino en allà. Vull dir, i a més és una habitació que em recorda molt a aquella de Poltergeist, no? Més li veig un homenatge al mestre Spielberg que altra
també.
Cosa.
També.
Jo crec, bueno, en Pau ha dit, hi ha molta nostàlgia, hi ha molt d'homenatge que en podem parlar, però és que no, crec que hi ha tants de referents que...
Però veus? Sí. És un homenatge molt senzill, perquè, per exemple, veiem un cotxe de Jurassic Park, de la primera, de l'antiga, però el veiem de fondo, no li donen protagonisme com a la primera part, que la tira d'arrencar. I l'aparició, bueno, ja que hi som, l'aparició d'en Jeff Goldblum, nosaltres, perquè sabem qui és, sabem d'on ve, sabem qui és Ian Malcolm, però una persona que no ha vist les altres i que la seva experiència amb Jurassic World Jurassic Park, perdona, apareix a Jurassic World, per ell és un conferenciant, un científic, no són petites picades d'ullet que als nostàlgics ens agraden, però que no estan ficades amb calçador ni interfereixen amb la pel·lícula. Ja, i m'agrada molt.
Veus, aquí jo discrepo, perquè m'hagués agradat que Jeff Goldblum hagués tingut el seu personatge una mica més, perquè és que veiem al principi, el veiem al final, davant d'un tribunal. No sabem en aquell moment que aquella escena que el veiem al principi en realitat es tracta d'un flashback, per tant aquí ens estan clarament enganyant. I, clar, llavors això potser t'explica per què no el veus en la resta de pel·lícula, no? Però, dius, ja que el poses, ja que està disposat a sortir-hi, no sé, fes-li fer alguna cosa. O almenys espero que la tercera part sí que tingui una part de protagonisme important. Perquè per colar-lo aquí només, per tenir el cameo sense portar gaire res més de que podia haver estat Jeff Goldblum o podria haver estat qualsevol, o sigui, un personatge nou, desconegut, no importa, no? No trobo res que ens faci creure o que el guió porti que sigui Liam Malcolm, no? En aquest sentit, almenys veient aquesta pel·lícula sola, l'he trobat desaprofitat. Veurem si de cara a la tercera part sí que li donen el sentit que hauria de tenir.
Jo no ho crec, eh? Crec que es quedarà amb això. Més que res pel fet aquest de... És un nou Jurassic Park, és una nova generació, són uns nous protagonistes, però us fico un petit recordatori d'on te venim, que els que ja sabeu el que és, l'entendreu. Sense... Per dir-ho així, és que aquesta pel·lícula pugui viure sense necessitar viure de Jurassic Park. No sé si m'entens. O sigui, sí. Una nostàlgia... simplement homenatge, no per aguantar la pel·lícula. O sigui que la pel·lícula té identitat pròpia.
A mi potser m'ha faltat una mica del personatge, un matís d'en Jeff Goldblum, que era aquella simpatia, aquella bogeria, no? De Jurassic Park amb les seves teories de l'efecte papallona. I aquí està més seriós, potser l'edat, eh? Potser l'han volgut evolucionar i treure'l com una mena de guru del món dels dinosaures, no? Però ell és més, no sé, a mi m'agradava precisament aquell joc que feia, no? Un científic no molt seriós, que arribava a tothom, i bé.
Jo suposo que aquí deu haver vist que en qüestió d'anys morirem tots pels dinosaures.
Està molt seriós.
I ha posat un to més seriós, sí.
Bé, en tot cas, ara que traiem això de la nostàlgia, un dels temes nostàlgics importants a la saga sempre està la música, no? Que aquí torna a fer-la Gian Chino, igual que l'anterior Jurassic World, i trobem que el tema principal, que l'estàs esperant, no? Que ja sortia a la primera pel·lícula també, quan entràvem al parc, aquí no te'l posen fins als títols de crèdits finals, no? Jo he trobat
en un petit moment al mig de la pel·lícula,
sí, també.
Sí, però res, són quatre notes i...
Ja,
i
és... aquí...
A piano, no?
Sí, a piano,
sí,
a més.
És preciós. El toc aquest és que està posat en el moment just i el sents.
Però a mi m'ha faltat aquell moment èpic, aquell moment d'heroisme que tenia l'anterior pel·lícula i que aquí no n'hi ha, amb el tema tota marxa, no? És a dir, m'he trobat a faltar aquest moment.
Sí que n'hi ha de moments èpics i heroics... El que passa és que amb una altra melodia,
però,
que
clar,
està prou bé, també.
Són tots a la part inicial i, de fet, d'heroisme poc, perquè el que intenten fer els protagonistes, a fi al cap, és sobreviure, no?
Ignasi, n'hi ha un de tema, per mi, èpic, que és quan l'Indoraptor va a buscar la parella protagonista i a la nena, els està perseguint, a sobre d'un invernader, una mena de cúpula...
Sí.
Perdó, una cúpula de vidre, i l'Indoraptor és prou intel·ligent com per saber que si trepitja cau. En aquell moment que es veu de perfil amb els llamps i la lluna, allà sona una melodia espaterrant.
Sí, però jo parlo d'un moment en què pogués sonar la sintonia de Jurassic Park i no trobo cap moment a la pel·lícula que li pugui colar.
Aquest,
no?
És un model que ja l'hem vist amb altres sagues, que tu te l'estàs esperant i no arriba i no el trobes i bé...
Jo l'he trobat a faltar. Sap greu, però l'he trobat a faltar.
Veus, és ben lligat amb el que t'he comentat abans de l'essència pròpia de la pel·lícula. Ens el posen per recordar un breu moment, que allò és Jurassic Park, que hi ha un tema principal, però crea la seva pròpia música en els seus propis moments, que és el que deia la Marta. Jo, moments èpics, de pell de gallina en vaig veure molts, i suposo que no sé si és per la mà de Bayona o així, però hi ha l'escena aquesta. A més, en el meu cas, els dos van lligats amb dinosaures, que és aquest que deia la Marta de l'Indoraptor allà sobre el teulat amb els llamps, i l'altre és amb el, no sé si és un Diplodocus o aquell, quan la illa explota.
Sí.
Fa molta pena aquell moment, és molt emotiva també aquesta pel·lícula.
Aquell moment és emotiu, perquè de fet aquesta pel·lícula té potser una cosa que no tenia les altres, no? És a dir, que té un missatge, si tu vols, animalista, ecologista, i amb això t'emociona, no? Fins i tot aquesta escena, no? Quan dius quan la illa s'està ja destruint i veus allà els animals que intenten sortir i no poden i que no t'ho mostra, perquè clar... volem que els nens s'afectin massa.
És una humanització del Diplodocus, que per cert tenia el cervell d'un pèsol, vull dir que és impossible que pogués enllaçar cap empatia amb humans.
Però bé,
s'hi ha de posar... Mallon és expert per intentar tocar la fibra delicats.
Aquell moment en què van caient pel penya-segat, que els veus a l'aigua, hi ha un triceratops que s'està enfonsant allà al mig...
A més, sabent que molts es van morir perquè no sabien nedar. Per tant,
sí,
tu ja saps que no tenen sortida.
De fet, està bé, no?, aquesta corporació tipus PETA, però amb dinosaures, que dirigeix Claire, el personatge de Bryce Dallas Howard. Bé, trobo que li han sabut donar una bona continuïtat al personatge respecte d'on veníem de l'anterior entrega, no?
Sí, sí, fent un gir que s'ha tornat una defensora cèrrima dels animals, que la primera els tractava amb carinyo, però no deixem de banda que ella en treia profit, o sigui, era part responsable del que passava en el parc de la primera part.
Sí, això és com les brokers que es converteixen en ioguis, no?
Exacte.
També és un estereotip, però bé, està molt bé.
Sí, sí, és que tota la pel·lícula està basada en tot, els personatges, l'argument, però no li treu mèrit a la pel·lícula, no li treu el saber, el estar ben feta.
Bé, hi ha un tema que un meló cobra la pel·lícula que més que res és voler donar un gir argumental que jo ja en cert punt ja me la vaig veure venir, però que llavors... més enllà de la sorpresa, tampoc t'expliquen res més i queda allà apuntat, que és el tema de la clonació humana, no? És a dir, dius, no només sabem clonar dinosaures, sabem clonar humans, es queda allà el tema i tampoc però, no el anem a explotar absolutament gens,
sí,
no?
Sí, però fixa't que aquí la clonada és moribund. O sigui, hi ha un missatge contrariat totalment.
Aquí és una repetició una mica ja també de l'esquema de la segona part de Jurassic World, no? El Mundo Perdido, que teníem un moribund Hammond en allà. Aquí tenim l'equivalent a Hammond, per entendre'ns, que també torna a copiar una cosa, un esquema ja vist, no?
Sí, sí, els referents de tota la vida. I el... de tota la vida Jurassic Park, vull dir.
Ja.
I el fet de la connexió de humans... Sí, no vaig entendre ben bé el per què s'introduïa això, si no fos per alguna referència a la tercera part. Perquè és el que... no és sobrer, però tampoc és necessari. Vull dir, ve a parlar una miqueta, evidentment, dels... ja que hem clonat dinosaures, els perills que porta aquest tipus de tecnologia, però ho deixa molt allà presentat.
No sé si és com una esperança, he clonat la meva filla i m'ha sortit bé, no? Perquè s'estan fent altres els experiments genètics amb dinosaures, que n'hi han de dues menes. Un que fan fusions, no es diu així, però barregen espècies diferents per crear-ne una de letal, intel·ligent i estratègica, i d'altres que són els dinosaures, doncs n'hi ha d'altres espècies no tan perilloses, no, diguéssim.
I, clar, els normals.
Sí, els que hi havia històricament, no? Més o menys, perquè encara se n'estan descobrint, però bueno, més o menys.
Sí, sí.
I aquestes són les dues vies genètiques. Una es fa sota terra, no? Sota mà, amb un paio que, no sé, es veia de bon principi que tanta tendresa no podia ser bona. Vull dir que tot és això, eh? És tot tot previsible, però és que tu ja busques això a Jurassic Park.
Bé, de fet, el dolent que tenim és dolent, dolent, eh? És a dir, no té cap matís ni...
Sí.
Vull dir, és un dolent d'aquests d'opereta total.
És un dolent de Harvard, sí, sí. No? Perquè es veu que es llicencia i ja va passar a treballar a la fundació de Lockwood. És com... Bé, també n'hi ha, eh? Però...
Aquest vindria
és un dolent
ser...
de manual.
Sí, aquest vindria a ser el paper de majordom malvat, que vindria a ser una mena d'Enric Millo posat en el món de Jurassic World, no? Per entendre'ns.
Sí, i el fet... Sí, és la Marta amb això ho ha tocat molt bé, el fet de, vale, trobem normal clonar dinosaures, ningú es queixa, però a la que clones un ser humà ho ha de fer d'amagat perquè entra la polèmica. També juga una mica amb aquesta, amb la doble cara a l'hora d'aplicar una tecnologia. Ja dic, no em va molestar, no ho vaig trobar sobrer, però tampoc ho vaig trobar extremadament necessari per la pel·lícula. Un apunt, diguéssim.
Sí, estic d'acord. Jo, de fet, em pensava que al final aquest home acabaria sent el pare de Laura Dern i que la filla que ha perdut seria Laura Dern o alguna cosa d'aquestes.
Vaig pensar exactament el mateix.
Sí, sí. I la cosa anava per un altre cantó. Bé, en tot cas, aquí també, a banda del tema de la clonació, introdueix un aspecte també, podríem dir que nou, dintre de la saga, que és la creació d'aquests híbrids per ús militar, no? A l'anterior teníem un híbrid per fer un dinosaure, perquè la gent anés a veure una espècie nova i tal, per potenciar més el parc. En aquest cas ja anem a treure rendiment econòmic a través d'una doncs, subhasta i fer servir els dinosaures per matar, no? En guerres i conflictes de diferents països.
Sí, expandeix una mica la idea dels raptors de la primera Jurassic World, en aquest cas fent una nova versió, una nova arma, que per cert és Emil Indoraptor, ja et dic que m'ha encantat. O sigui, el de la primera part, que no recordo com es deia.
L'Indominus Rex.
Això, l'Indominus Rex. El vaig trobar un T-Rex més gros, saps què t'ho vull dir? No m'aportava res. En canvi aquest, a part que és intel·ligent, molt intel·ligent, una de les millors escenes de la pel·lícula és quan el caçador entra a la gàbia a arrencar-li el queixal. Ho vaig trobar brillant, aquest moment.
Sí, és molt bo.
És un personatge que a diferència això de l'Indominus Rex, entén-me, li acabes agafant carinyo, el converteixes en un protagonista més de la pel·lícula. I parlant de la subhasta, què en fas d'un dinosaure? Sí.
El jardí de casa.
No, saps què en fan? El disseccionen. Perquè els que hi havien subhastant, hi havien diferents menes de persones, que jo no sé si és una extrapolació de les subhastes reals, eh? Hi ha les persones que venien de farmacèutiques, hi havien els floreros, els homes de palla, que venen de part d'un gran inversor, inversora, i que no se sap qui és, i llavors els russos, tu, perquè no poden faltar... Els russos, que a més es queden el més dolent de tots i el més intel·ligent de tots, i a saber què faran, no? Els russos amb aquell...
De fet, hi ha un moment que es menciona que...
Raptor.
Quan subhasten l'Indoraptor, diu, no el subhastis, que el que faran serà clonar-lo ells, no?
Sí, exacte. Sí.
És boníssim. Encara estem així. Bé, sí, és que estem així, eh? Bé, però...
Sí, sí. N'hi ha un que deixa anar allò que n'hi ha un que el seu fill petit vol un triceratops per casa seu.
Per casa seva. Clar, doncs això és el que fan. Deuen tenir cases com aquesta, no? De, no sé, 1.000 metres quadrats o alguna cosa així. Amb un jardí
de
15 hectàrees.
Sí, sí. A la casa no te l'acabes, eh? Amb un museu i tot.
No, perquè, clar, tens els dinosaures allà guardats que dius... quin sotanuc ha de tenir aquesta casa, els nivells de subhasta, déu-n'hi-do, eh?
Aquí, quan... Passa que la pel·lícula juga en que tu saps que en un moment o altre aquests dinosaures s'escaparan tots,
sí,
no?
I sí,
la liaran a dintre de la casa.
Hi ha una escena metafòrica, que és l'Indoraptor intentant atrapar la Bryce, bueno, les protagonistes, home, dona i la nena, i puja al pis de dalt on estan totes les relíquies, no? Totes les restes fossilitzades, i ho destrossa tot, no? És com, aquí he vingut jo i jo sóc el present i sóc el futur i això és el passat, no? I bueno, i la subhasta, jo el que volia dir són alguns diàlegs, jo no sé si és, suposo que és l'original, eh? Però pensava, el doblatge en català és correctíssim, han posat tots els pronoms febles on calia, és una passada. però hi ha alguns diàlegs molt tontos. Penso, tu diries això en aquesta, vull dir, en aquest moment? No sé, crec que estan poc treballats en algun moment. No sé, queda molt absurd. Alguns diàlegs en algun moment.
No és el cas, per exemple, dels efectes especials, que aquí els dinosaures trobo que estan molt bé. A més, s'ha fet en aquesta pel·lícula també és de barrejar animatrònics amb efectes especials i te'ls creus, no? En cap moment he vist un efecte especial allà enganxat, per entendre'n, sinó que m'he arribat a creure tots els dinosaures.
Sí, i el fet de fer servir animatrònics li dona molta més credibilitat a la pel·lícula. Els moments en que costa distingir quan és una cosa i l'altra, depèn de si són primers plans o així, però quan toquen els dinosaures tens la sensació que l'estan tocant, que no és un tio vestit de verd amb tot de pets que jupa el cap perquè en Chris Pratt li toqui el clatell. No, realment és un dinosaure allà que l'està tocant. A mi m'ha semblat un gran encert això de jugar amb les dues tecnologies.
I el personatge, diguéssim, que és el fil conductor de la pel·lícula, clarament és Blue, no? És a dir, aquest dinosaure que se'ns va presentar a l'anterior pel·lícula, que també ens cau, acaba sent el protagonista absolut i qui desencadena tota la trama d'aquesta pel·lícula i el que gira al seu voltant, no?
En uns moments molt tendres, quan la nena veu els vídeos d'en Chris Pratt ensenyant a la Blue, t'explica una mica la seva història, com va reaccionant. El mateix que amb l'Indoraptor, el converteixen en un altre protagonista de la pel·lícula. Té la seva pel·lícula a part. Pateixes quan la capturen, ajuda a salvar-se, que això ja passava a la primera part també, eh? Repetim una mica l'esquema. Però aconsegueix en aquesta, a diferència de la de Jurassic World, ja veus que aprofito sempre que puc per criticar-la,
sí.
Aconsegueix donar personalitat als dinosaures. Que jo la primera no em vaig sentir il·lusionat cap a cap d'ells.
Veus, jo en canvi l'he trobat molta continuïtat en aquest sentit i gràcies doncs, a la presentació de personatges i tal de la primera trobo que aquí enganxen bé. Veus, jo, en canvi, aprofito per tirar-li floretes.
I aquesta és la diferència en si la transposem en el món humà, que qui crea, fa una criatura en cert entorn i amb certs objectius evoluciona d'una manera i qui la crea amb amor i l'educa i l'ensinistra, doncs pot anar cap a altres reptes a la vida, no? Diguéssim, altres conductes. Perquè aquí el que estan són ensenyant conductes en els dinosaures. És molt, aquesta humanització, no? Que és per parlar de coses que potser passen desapercebudes perquè és una pel·li d'acció, però són allà. Jo el que sí que us volia dir, tu abans, Ignasi, has dit que has trobat a faltar la melodia principal, el tema, però el que no has trobat a faltar segur són els crits dels dinosaures, eh? I els cabells volant.
I
o sigui,
tant.
Un dinosaure te fa un rugit a l'orella i vamos, que et quedes estès, eh?
Sí que també aquesta pel·lícula té menys component còmic que l'anterior. De fet, d'escenes còmiques per riure, podríem parlar de la transfusió de sang i com intenten treure sang al Rex, no?
I de l'escapada del dinosaure aquell de la presó, no? En Chris Pratt xiulant, i després pobre Suri es fa un cop amb una columna de ferro.
Sí que l'anterior pel·lícula tenia més moments còmics i de fet també la relació entre els dos personatges principals també tenia un moment aquest de tensió còmica. En aquesta pel·lícula no tant, i potser això fa que el Chris Pratt per mi brilli potser una mica menys que ho feia la pel·lícula anterior, no? Perquè ell es mou més còmode en aquest tipus d'escenes que no pas quan s'ha de posar més seriós, no?
Jo crec que en Bayona aquí ha volgut rebaixar una mica el fet de convertir-ho en una comèdia, perquè sí que hi ha tocs d'humor amb petites frases, la que ja havíem vist en el tràiler quan ell li diu recorda que si no torno va ser tu que em vas portar aquí. Petites píndoles d'humor que li van donant i sí que és cert que l'escena del T-Rex és una de les més humorístiques perquè em repeteixo amb l'escena de quan l'Indoraptor escapa, que tot i tenir un final una mica sanguinari, al principi, quan va obrint l'ull, mou la cua, s'amaga, aquella escena, jo sabia com acabaria, sabia que li arrencaria el cap o li arrencaria el braç, però estava rient molt perquè m'ho estava passant molt bé amb aquell dinosaure,
fotent-se'n
del caçador. Exacte, sí, sí, sí. Però sí que, en general, la pel·lícula ha buscat una mica més, crec, l'equilibri entre els gèneres aquests que comentàvem, de l'acció, el terror i una miqueta l'humor. O sigui, té un equilibre molt bé, t'ofereix... És un conjunt molt, molt ben format, crec jo. No sé.
I ara que tornàvem a mencionar aquesta escena de l'Indoraptor a la teulada, no us ha recordat una mica King Kong, o hi heu trobat un punt King Kong, no? Perquè, de fet, hi ha aquí el Bryce Dallas Howard, no és que s'hi hagi enamorat, ni molt menys, en aquest cas, però no, allò que estigui allà enfilat i que acabi morint caient i tot això, alguns punts...
Sí, la típica pel·lícula de monstre que referent King Kong, amb aquesta escena que sempre hi ha d'haver, que fins ara havia sigut molt el T-Rex.
Sí.
A la segona entrega de la saga original també hi havia, quan arriba a San Francisco, el moment en què darrere, davant del pont, se'l veu, al final de la primera Jurassic World. I aquí el T-Rex, com que té un paper molt més secundari, li donen a l'Indoraptor aquesta escena d'ell cridant.
De fet, el Rex en les últimes pel·lícules s'està convertint en l'heroi i qui acaba solucionant el tema al final, no? Aquí ho fa, també ho feia Jurassic World últimament. O sigui, el Rex, de passar de ser el dolent de la primera, ha vingut a ser el salvador, no?, en moltes ocasions.
Sí, és el secundari recurrent, gairebé, el T-Rex en aquestes últimes pel·lícules.
I a més aquí, doncs, aportant la seva sang per salvar a Blue, no? A més, encara hi ha més heroi impossible.
Sí, sí, sí. I amb una escena, el que dèiem, molt divertida. Que aquí, quan juguen molt bé els dos, en Chris Pratt i la Bryce, quan l'han de pujar a sobre, que la munta a cavall... No sé, és una escena molt que distensiona una mica d'on te venim, que és del moment aquest de que l'illa explota i veus morir molts dinosaures, i serveix una miqueta per calmar, separar les dues parts de la pel·lícula.
Hi ha una escena que ens n'hem oblidat, que també té tocs d'humor, que és quan en Chris Pratt està al terra i la lava està a punt d'atrapar-lo, i ell s'està despertant d'un dard anestèsic i es mou de manera bastant titella, no? Perquè comença, alguns membres se li desperten, però d'altres no, i s'arrossega. Això va fer a l'audiència del cinema més joveneta, va fer força gràcia. I a mi em va recordar, ja sé, direu nostàlgica, a una escena de La princesa prometida, que a ell també, al protagonista, li passa això, està i s'ha d'anar despertant així. És que m'hi va recordar molt. I bé, no sé, aquesta és una escena bonica, vull dir, que és graciosa.
És el que dèiem, tot, al llarg de Jurassic World 2, tot et recorda alguna cosa. O sigui, que sigui previsible, a més, també dir que ja ho has vist en altres pel·lícules, potser enfocat d'una altra manera, però en Bayona aconsegueix, o no sé si en Bayona o el guió d'en Trevor, o no ho sé, però aconsegueix unir-ho de tal manera que t'és igual que ja ho hagis vist i que sàpigues què passarà.
Sí, perquè
ho gaudeixes igual.
Sí, sí, toca això, no? És, ara s'ha de com s'escapa de la lava un paio que li han disparat un dard d'anestèsic.
De fet, això no deixa de ser moltes coses de que també trobo que incorpora la pel·lícula de cinema de desastres, no? És a dir, des de l'explosió del volcà fins a això que dèiem, no? Dels animals corrents, que també arriba un moment que dius que moriràs del volcà, de la lava, d'una pedra que t'esclafa o d'un dinosaure que t'aixafa, no? O afogat a baix. Vull dir, és allò de mil maneres de morir possibles, te les plantegen a la pel·lícula. Al igual que al final, no? Els dinosaures desbocats i aquest punt de decisió final, no? de si els hem de salvar o no els hem de salvar, no? El botó vermell, que no pot ser més simbòlic, de si l'apreto salvo els dinosaures o aquests moren, no?
I que també està molt bé que la decisió la prengui la nena, perquè és aquest punt de la innocència de que veus les conseqüències però no les, potser no les assumeixes tant, i és el fet de jo prenc la decisió, són clones com sóc jo, i em va agradar perquè si l'hagués pres la decisió en Pratt o la Bryce Dallas Howard, té aquest punt de, hòstia, saps el que passarà, és que saps que es menjaran a milers de gent. I no sé, em va agradar que la decisió la prengués ella.
Sí, estic d'acord.
A més, gasificats, eh? Vull dir, és molt dur. Els animals era un gas tòxic.
Té moltes referències.
Molt,
també, això de
molt. A mi em va posar els pèls a punta. Pensava, salveu-los, per favor. No penses sí. En què passarà, no? Total, si els han rescatat d'una illa, els han tret, també els poden anar a trobar. No ho sé.
No, no digues, Pau.
No, no, dic, serà divertit veure la tercera part.
A qui anava?
Si segueixen amb aquesta, amb la línia aquesta oberta, amb el final de la...
Home,
de la
jo crec que el final està fet amb tota la intenció, perquè ja tenien clar que la tercera part serà dels dinosaures convivint, o no, amb els humans en el món real, no?
És que és una convivència complicada, eh? Perquè explica-la tu a un T-Rex que s'escapa aquí, que el poble aquell no és per menjar, sinó que alguna altra cosa. És complicat, eh?
Bé, això es veu, no? La Blue enfilada en aquell turó, amb tota la ciutat als seus peus, amb les cases, amb un barri, no? Amb una ciutat, als Estats Units, que són així, amb cases arrenglerades, tot molt quadriculat, els cotxes, i penses, mare meva, com va així...
L'apocalipsi zombi en versió
sí,
dinosaure.
Sí, en versió dinosaure. Però la diferència és que els zombis van infectant població i llavors hi ha un equilibri, no?, de zombi i població no infectada, i aquí són pocs. Encara no sabem
sí,
si però... es poden reproduir o...
Sí, home, i tant que es reproduiran. Està clar,
sí, la veritat
és molts.
Sempre encuentra camino. Ja
sí, però és un arca de Noé, això, no? Perquè salven 11 espècies i entre elles crec que no... Bé... Són diferents, però sí, sí, la vida sempre encuentra camino.
Clar, aquí tenim tant d'herbívors com de no, de carnívors. Aleshores, bé, ja veurem. Alguns ja es van col·locant en uns llocs que dius, bé, aquí està bé, no?, quan estan així al Gran Canyón i aquest tipus de coses, doncs bé. Però, clar, els que veus, per exemple, rondant Las Vegas, no?, que, per cert, hi ha escena títols de crèdit, avisem-ho, que la gent marxa
sí, però...
i...
per l'amor de Déu, que, o sigui, dona-li una mica més de xitxa. Jo no sé si l'han ficada perquè ara ja sembla que si no tens escena postcrèdits no ets ningú, però per ficar allò, inserto abans de l'escena de la Blue.
Sí, podia haver anat allà perfectament, sí.
I ja està, no et facis esperar 10 minuts per veure 30 segons d'escena que no aporta res a la pel·lícula.
Sí, totalment d'acord. A més, crea confusió, perquè hi ha gent que es pensa que és París i...
Sí.
Vull dir, a més, crea confusió, o sigui que més mal fet, o potser
no.
Ben fet, no sé si és que ho volíem fer així.
A veure, ja es veuen les llums que, sí, passa clar, te van enfocar la Torre Eiffel de la falsa de mentida de
jo
Las Vegas,
tinc,
no?
No sé, és una cosa com molt meva... el futur en la propera pel·lícula d'aquesta... triada, no?, de Bryce Dallas Howard, Chris Pratt i la nena on anirà a viure? Jo estic, a veure, anirà a viure amb ells, la criaran i de,
jo crec
la propera,
que l'adopten, eh?
Jo crec que sí, a la propera pel·lícula ja serà paleontòloga, no? Una mica anirem per aquí, serà...
Clar, veus, jo aquí m'imaginava l'escena postcrèdits que deixant la nena... Sam Neill i Laura Dern, que eren parella, no?
Ai,
i que els hi deixen la nena.
Estàs molt nostàlgic, amb això.
Hagués molat.
Que l'altra opció és que la vagin a deixar amb la Geraldine Chaplin, que desapareix
sí.
del
sí.
mapa.
No se sap on va parar.
I la deixin allà.
Lluita poc, pel seu càrrec, trobo. Després de tota una vida en aquella casa, quan li diu
que
ha de marxar, se'n va.
Sí. És vale Déu. Dius, bueno, no.
Home, la teva... O sigui, la nena que estàs cuidant s'està... jugant la pell.
Això és per no matar-la, com que la senyora no està per córrer, han dit, home, si la deixem a la casa, se la menja.
Abans que se la mengi un dinosaure, no?
Clar, pot ser això.
Li obrim la porta. Bueno, no sé, digues.
No, dic, moure molts dubtes, realment, com enfocar la tercera part, això que m'has mig començat la Marta, perquè, clar, què fas? Una recerca i captura per tot Estats Units de dinosaures? Muntes un nou parc en territori americà.
Un
ja
camp de refugiats de dinosaures. Molt lleig. Ah.
Com esteges aquesta tercera part? No sé, estic intrigat. Que consti que em tira enrere perquè, si no m'equivoco, torna a fer-la en Trevor Rowe.
Sí, correcte. Trevor Rowe tornarà a ser guionista i director també de la tercera entrega de Jurassic World.
Però a veure, haurem de veure com... cap on transporten.
Però perquè Bayona no li han ofert i no vol, o perquè no li han ofert... No,
Bayona va caure aquí com aquell que diu per accident, sí, perquè Trevorrow se'n va anar a fer a Star Wars, i com que es coneixien, doncs, mira, vam pensar que tenia també una certa experiència en fer no grans produccions, però l'impossible ja va ser una producció ja no de petit pressupost, sinó que va costar els seus diners, i vam pensar, home, donem-li l'oportunitat. I, de fet, tot ha estat molt acotat, és a dir, la influència de Bayona es nota en alguns moments quan arriben a la casa, però abans tot això ja estava ja... jo, com que la segona unitat podia haver rodat tot, no? Perquè són pràcticament tot escenes d'acció.
Jo crec que Trevorrow va vist que es va equivocar marxant de la segona,
sí,
i ha demanat o ha buscat alguna manera per tornar amb la tercera. A veure, veient els resultats d'aquesta, no sé si hi ha alguna opció de que tornem a trobar en Bayona, tot i que ja està confirmat ell. Però,
potser que la facin junts, també.
Trevorrow Bayona.
No serà el cas.
No. I no n'hem parlat del toc multicultural de l'equip de la Bryce de les Howard.
Però
eh?
Això ja és una cosa que veiem en totes les grans produccions avui en dia.
Una latina, no? I un afroamericà. I tots dos joves, el típic informàtic cagat de... Sempre n'hi ha, no? A Juràssic sempre n'hi ha algun, no?
Sempre hi ha l'informàtic, sí.
L'informàtic que té molta por i acaba... En aquest cas no, però si podia acabava traint aquest noi, no, perquè és molt honest. I la... Tenia una... Era doctora, una doctora en una especialitat complicada, eh? Doncs... super arriada... A més, amb un toc que li han volgut donar de personalitat més feminista, no? Perquè s'encara el militar, que se suposa que és el masclisme més retrògrad, i bé, hi ha aquest joc. Sempre ha volgut fer aquest joc, no? En certs escenes amb humans.
Sí, fan una mica el contrapunt als dos principals, on el que deies, ell és el típic aventurer i la Dallas Howard potser és més... més la tranquil·la, la buròcrata.
L'estratega, en canvi... no? Potser la, sí, la científica amb bona fe que
exacte,
vol salvar-los tots.
I en canvi els secundaris és a l'inversa. La noia és la guerrera, l'atrevida,
sí, sí,
la valenta. I ell, pobret, jo quan arrenca a córrer a l'illa i va cridant els crits aquells... però rius molt també, perquè
sí,
el pobre
sí, sí,
ho passa molt malament.
És que és un personatge que no deixa de ser una mica el recurs còmic, no, també?
Sí, però sense convertir-lo en un pallasso.
Sí, és veritat. Sí, sí, té aquest equilibri just. Bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més per anar acabant. Jo només diré que és una pel·lícula que es gaudeix molt veient-la. Com a pel·lícula d'estiu, crec que compleix sobradament el que busca, és a dir, fer que la gent s'entretingui sense masses complicacions, amb dinosaures embogits, i trobo que és perfecta com a blockbuster d'estiu.
Sí, no afegiria gaire més, eh? Si voleu anar a passar una bona hora, dues hores que dura la pel·lícula, a entretenir-vos, passar-t'ho bé, i en alguns moments passar moments d'una mica de por i de tensió, és perfecte, Jurassic World, el regne caigut.
I no penseu massa en el guió, eh? Sobretot quedeu-vos amb la imatge, els efectes, l'acció, i en algunes escenes... molt treballades amb il·luminació, amb fotografia, m'agraden molt, i aquesta punt de foscor, pluja, foscor, aigua, hi ha molta pluja en aquesta pel·lícula,
fins i tot claustrofòbia, no?, en algun moment
també, sí, sí, que són els temors, no?, les fòbies que hi poden haver les pel·lícules de por, no?, les típiques que s'exploten, però bé, a mi m'agrada molt el final de l'Indoraptor, eh? I tu veus venir, però és super... una mica gore, que ja calia. Està bé.
Un pla arriscat, per cert,
sí,
perquè has de tenir molta confiança que saltaràs en el moment just,
sí,
i no t'arrencarà el cap aquell bitxo tan
I
gros.
I a més, mentre cauen, la Blue i ell ballen en l'aire. És molt coreògraf, no? És molt, molt estètic.
És una lluita entre dos dinosaures intel·ligents, que un vol caure bé i l'altre també, però... un ja sap que hi ha a sota i l'altre sembla que tampoc ho tingui massa clar, no? Molt bé, Pau, doncs gràcies per estar avui aquí. Ens trobem a la propera.
Ja sé, que encantat i sempre que vulgueu.
Vinga, salutacions juràssiques.
Adéu.
Fins a la propera.
I avui tornem amb el nostre espai, amb en Francesc Morales, repassant diferents aspectes del gènere fantàstic. I com que aquest estiu s'estrena The Nun, que és aquesta mena de tornada a l'univers dels Warren fent un spin-off, vam pensar que seria bo i positiu explorar una mica l'univers de James Wan i dels Warren, no? De l'univers aquest de Conjuring. Francesc, benvingut, què tal?
Hola, molt bé, aquí esperant una tempesta que tenim a sobre de Florida des de fa dies. De fet, és que és la temporada d'huracans, i això és habitual, quan arriba el juny, juliol.
Doncs si la gent ens escolta una mica avui en Francesc mig entretallat, que sàpiga per què és culpa d'aquesta tempesta elèctrica que tens al damunt.
Sí, el que se m'ha emportat la casa al vent també ja podria ser...
Doncs vinga, va, comencem per matèria. Parlem una mica de James Wan.
Sí, el James Wan és un director australià. De fet, Austràlia està fent bastant material de terror des en el que portem de segle XXI. Alguns potser recorden la pel·lícula Cargo, que fa poc... És Netflix, no?, la que l'ha produïda.
Sí, mira, la comentàvem...
És un remake, de fet.
La setmana passada la comentàvem.
La comentava la setmana passada. És un remake d'un curtmetratge australià. De Babadook seria també un altre exemple de pel·lícules de terror que ha donat a Austràlia, que per mi de Babadook és una de les millors pel·lícules de terror que he vist. Sé que no va agradar massa en alguns blogs de crítica per allà a Europa Occidental. Va sentar bastant malament. Per mi és una de les millors pel·lícules de terror, juntament amb The Visit, de Shyamalan.
Sí.
És una de les millors que he vist recentment. Sí, algun dia podríem dedicar una mica de temps a parlar de Babadook.
Com vulguis, queda apuntada.
I James Wan prové de... Queda apuntada. I James Wan prové d'aquest cinema de terror que ha sorgit a Austràlia. M'he deixat un nom. Peter Jackson també prové d'aquest món australià neozelandès de pel·lícules de terror, de Descent. També seria una pel·lícula de terror, crec que és neozelandesa, del 2005 o 2006, que també seria interessant de dedicar-li algun espai algun dia. Doncs James Wan prové d'aquest món. Ell comença amb una pel·lícula de terror, Dead Silence, que penso que és el del 2006 o 2007, i va passar molt descontent, i tan sols s'hi va arribar a Espanya. No sé si et sona.
Jo la vaig veure a Sitges, que de fet va venir ell a presentar-la, i era com un José Luis Moreno, per entendre'ns, del terror, no?
Sí, i això anava, no? És una pel·lícula en la que ja veiem alguns elements del que seria després produccions com So, per exemple, amb el nom aquest Billy the Puppet, que apareix un de semblant a Dead Silence. El personatge de l'agent de policia que interpreta Danny Wahlberg és molt semblant a l'agent de policia que després interpreta Saw 2. La típica escena molt tenebrosa d'una iaia mig fantasma que t'apareix d'un racó fosc de l'habitació, això ja ho veiem a Dead Silence, i és una cosa que ell després ha fet servir a Insidious i a The Conjuring, que és el del que parlarem més en profunditat avui. Uh-huh.
Molt bé, doncs ja tenim presentat aquest personatge i després de venir de Saw ens trobem doncs en aquest univers que aquí la gent coneix més com Expediente Warren, però que en realitat és de Conjuring.
Sí, Expediente Warren o El Conjuro, també a Amèrica Llatina es va traduir d'aquesta manera. Ell, ja quan primer fa Insidious, el 2011, i després salta amb la seqüela d'Insidious i el mateix any és quan presenta The Conjuring, el Conjuro, Expediente Warren, com tu has dit a Espanya. Va arribar, i aquest és un dels problemes que té molt sovint el cinema de terror, no? Que arriba amb una gran quantitat de màrqueting, perquè aquesta és la pel·lícula més terrorífica de no sé què, i que et moriràs a la sala, no? A vegades funciona, a Rec va funcionar, a vegades no funciona i fa una mica de vergonya, com per exemple Verònica, no? Que te la venen com la pel·lícula més terrorífica de la història del cinema d'Espanya i del món occidental, i llavors veus que no és per tant. A mi The Conjuring reconec que em va agradar, però tampoc n'hi havia per tant. El que passa amb The Conjuring és que estava molt, molt dirigida al públic nord-americà. Ed i Lorraine Warren, que apareixen a la pel·lícula, són persones molt conegudes a la societat nord-americana. Ed Warren va morir el 2006 o així, crec. Lorraine encara és viva, ella és una mèdium, i ell és un especialista en dimonis, no? Un demonòleg, seria la traducció al català. I ells estan al darrere de quasi tot el que hem vist de pel·lícules de cases encantades i possessions. Ells van fundar una societat a Nova Anglaterra relacionada amb l'investigació del paranormal. Tenen un museu d'objectes així tenebrosos, com apareix a la pel·lícula. És molt més cutre el de veritat que apareix a la pel·lícula. El de la pel·lícula està molt ben fet. Si mireu fotografies de com és de veritat, no és tan maco. Perquè, de fet, és un frau el que hi ha al darrere de moltes de les coses que envolten la parella Warren.
Que estàs dient que els Warren enganyaven?
Sí, sí, és una sorpresa. És una sorpresa. Bueno, ho sento molt, aquest spoiler que acabo de llançar. Òbviament ja es podem imaginar que és un frau, però pensem que ells estan al darrere d'un dels casos més famosos, Amityville, que hi ha com, no sé, 2.000 pel·lícules al darrere d'Amityville, crec que fan una cada any, no?
Sí, sí, estem un ritme...
Des dels anys 70. Doncs ells estan al darrere de crear la bola del frau al voltant d'Amityville. Que són fraus que tampoc han, que jo sàpiga, han fet mal a ningú i tampoc han estafat a ningú, però sí que han aconseguit que, bueno, que desprestigessin una mica el que seria el mètode científic aplicat al món del paranormal. Si teniu en ment Iker Jiménez, aquesta obsessió que té ell per esclarir que tot el que fan d'un mètode, això és una investigació, etc etc. Tot això prové dels Warren. Els Warren són els que assenten la base de parlar d'aquesta manera, que de fet és una forma de pseudoperiodisme, es podria veure d'aquesta manera, i que, des del meu punt de vista, diguéssim, com a investigador d'humanitats i crític cultural, el que m'interessa és veure com amb ells comença, o millor dit, tenim el primer exemple així fort de com el món de la ficció retroalimenta el món del folklore. O sigui, ells quan estan involucrats en el cas d'Annabelle, per exemple, el de la nina aquesta, que ja hem vist a dues pel·lícules, a tres pel·lícules, de fet.
Sí, de fet, a tres, sí.
Annabelle és... A tres. Annabelle és la retroalimentació entre antigues llegendes relacionades amb ninos que fan coses i les primeres pel·lícules que arriben del gènere. Per exemple, Dead of Night, que és una pel·lícula britànica de l'any 45, o un famós episodi de la Dimensió Desconeguda dels anys 60. Ells, quan consideren que hi ha una nina que es diu Annabelle, que està posseïda, és que ells tenen en ment aquestes pel·lícules i saben que això arribarà al públic. És a dir, si t'arriben a dir que un llapis o una llibreta està posseïda, no hauria funcionat tant, però en canvi la nina sí, perquè ja teníem una tradició de veure pel·lícules o episodis de sèries al respecte. Per això m'interessa el cas dels Warren, que estan darrere d'aquesta producció.
De fet,
ells s'han involucrat en la creació de les pel·lícules.
Sí, sí, perquè de fet també ja eren personatges cinematogràfics abans d'aquesta parella, no? Crec que també els havien vist en altres pel·lícules que també apareixien els Warren, potser no amb el seu nom real, però sí colats d'altres maneres, no?
Exacte. I ella, la dona, Lorraine, ella fa un cameo a The Conjuring. No sé si recordeu... Els Warren donaven lliçons a diferents universitats sobre la seva feina, i una d'elles, que es veu a la pel·lícula, ella està entre el públic. És una senyora gran que hi ha entre el públic. De fet, destaca perquè, clar, és una universitat on la gent és més o menys jove i de cop i volta hi ha una senyora molt gran allà al mig, I quan ho vaig buscar, efectivament, és Lorraine. I ella feia d'assessora, també, de la pel·lícula. Mm.
És curiós, també, com a vegades en aquestes pel·lícules, de fet, a la primera apareixia el pròleg, era amb la Nina Anabel, que llavors aquest pròleg ha arribat pel seu èxit o per la popularitat, no?, que ha tingut la Nina, a tenir dues pel·lícules pròpies, una que semblava que t'explicava l'origen i una altra que t'explicava l'origen de veritat, eh? Allò qui fabricava fins i tot...
L'origen de l'origen, sí.
Sí. I ara no sé si tindrem una cosa semblant amb la monja, no? Que ja apareixia també en el pròleg de la segona entrega de la saga, perquè de fet només n'hi ha dos, i que ara d'aquí unes setmanes veurem l'estrena de l'spin-off protagonitzant només per aquesta monja, que és absolutament aterridora, eh? També ho hem de dir.
Sí, per això es pot parlar d'univers, de Conjuring, que és una cosa que ja he comentat algunes vegades en aquest programa. Com estem veient que tothom està fent com Star Wars o Marvel Studios, no? que fan universos de tots, i The Conjuring ja s'ha convertit en un univers. No? La prova està en aquests spin-offs, el d'Annabelle, Annabelle Creation, que seria l'origen de l'origen, i llavors de Nun, que és la monja que apareix a The Conjuring 2, i que té també una aparició molt petita a Annabelle Creation. No sé si recordeu l'escena de la fotografia en la que diu, no, aquesta monja era de Romania, etcètera, etcètera, i és la monja que després apareixerà en aquesta pel·lícula que arribarà al setembre, si no m'equivoco. Havia d'arribar al juliol, però al final s'ha retrasat. I de fet no tenim ni tan sols ni tràiler, encara.
Sí, s'estrena, deu estar al
caure. Crec que arribarà dimecres.
Sí, sí.
Arribarà dimecres.
Vull dir que, sí.
L'univers es continuarà expandint, també. Tenim The Crooked Man, que és un personatge interpretat per Javier Botet, actor espanyol, que sempre fa de personatges així amb extremitats molt llargues. Si recordeu, Mama, ell és el monstre, de fet. Ell era el de Crooked Man, The Conjuring 2, i també faran una pel·lícula basada en ell. Sembla ser que està en fase de ser escrita. Arribarà una tercera pel·lícula d'Annabelle i arribarà una tercera pel·lícula de The Conjuring, que això és mig rumor, mig en estat de preproducció. També l'univers s'ha expandit amb un concurs que es titula My Annabelle Creation. És un concurs de curtmetratges a nivell mundial, i el guanyador dels Estats Units va ser The Nurse, l'infermera. Es pot veure a YouTube, dura com 2 minuts, i és una mena d'infermera zombi o una cosa per l'estil que li treu les venes a una nena que està cega. Aquest és el curtmetratge, i el rumor diu que el curtmetratge es convertirà en pel·lícula, en llargmetratge. De la mateixa manera que Cargo, aquest curtmetratge australià que he esmentat al principi, s'ha acabat convertint en una pel·lícula de llargmetratge. Sobre el tema d'Annabelle, una cosa que em va cridar l'atenció sobre el tema estètic, que abans he esmentat al museu, que és més maco a la pel·lícula que no pas a la realitat, la Nina Annabelle en realitat no és tan... tètrica potser no seria la paraula, però és la típica nina de porcellana, vestida del segle XIX, etc. La de veritat, en realitat, és una Raggi Dian, que és un personatge de literatura infantil que hem vist multitud de sèries d'animació, pel·lícules... Si teniu en ment els Pantocells del Mago de Oz, la pel·lícula dels anys 50... amb aquella mena de triangulets al voltant dels ulls, que simula les pestanyes o simula part dels ulls, és la Raggi Dian, aquest tipus de nina. I aquesta és la nina que en realitat estava posseïda.
Sí, jo ja l'he vist, la nina, realment la nina no fa gens de por, és a dir... La nina...
No fa gens de por.
No, i crec que aquesta nina autèntica fins i tot surt, no?, en alguna de les pel·lícules, perquè com que va haver-hi aquesta conya de la nina autèntica i la nina que es van inventar per la pel·lícula, crec que finalment van fer sortir l'autèntica fent un petit cameo, no?, per entendre'ns.
Sí, la nina té un cameo al final d'Annabelle The Creation, que està ambientat als anys 50, a principis dels 60. Annabelle Higgins, que és la nena que posseixen, aquí estic tirant spoilers, però bueno, la nena que al final posseixen i que va parar un orfenat de forma màgica, perquè no s'explica, els que l'adopten, són els pares que apareixeran després a Annabelle les seques, li regalen aquesta nina, que és la Raggi Dian de la història veritable, diguéssim. Aquest seria el cameo que fa la nina. Hi ha un altre problema amb el nom d'Annabelle, i és que l'actriu que fa de mare,
sí,
Annabelle, es diu Annabelle, també. És Annabelle Wallis. De fet, jo estava molt confús al principi de la pel·lícula, perquè no em quedava clar que la noia que interrompa la casa a l'estil Charles Manson es digués també Annabelle. Em pensava que no ho havia entès bé. I llavors hi ha un moment de confusió entre la nina i la noia, que al final, gràcies a Annabelle, crec que això s'acaba resolent. Però sí que quedava una mica confús, això,
sí,
la pel·lícula.
Tens tota la raó. Ben a buscar una mica els referents reals, si vols, perquè sé que has estat fent tasca d'investigació al voltant d'aquestes pel·lícules dels Warren.
Sí. Mira, doncs ara parlant d'Annabelle Creation, i és una cosa que parlàvem l'última vegada que vaig parlar aquí al programa, el tema dels assassins en sèrie, com hi ha aquest canvi de finals dels 60, principis dels 70, on la societat nord-americana comença a descobrir aquests assassins en sèrie, aquests assassins vinculats al culte als satànics. Annabelle es veu com la parella torna de l'església, òbviament de l'església, a casa, i la dona li diu: oh, però no havies tancat la porta amb clau? Diu: no, aquí no cal. I ella diu: no, però ostres, ja saps com estan les coses ara mateix, no? I llavors a la televisió ja veus informació de la família Manson, que era l'època que estaven matant gent a Califòrnia. I efectivament és el que acaba passant en aquesta parella. Tenen una invasió a casa de dues persones, entre ells Annabelle Higgins, que formen part d'un culte satànic a l'estil família Manson. Ella està embarassada, la mare protagonista, i és apunyalada al ventre, com li passa a Sharon Tate, que era l'esposa de Roman Polanski, que va ser assassinada per la família Manson en aquell famós esdeveniment. Aquest és un dels múltiples referents històrics que tenim a l'univers de Conjuring. També tenim referents de tipus de gènere, no? The Shining apareix diverses vegades, fins i tot Evil Dead, cada vegada que algun personatge se gira i diu que es gira i veu el dimoni, no?, a la cara de la nena o del personatge X, això és està tret efectivament de Evil Dead. La banda sonora també, en part, sobretot The Conjuring, està inspirada a The Shining. En general, tot el que envolta el món de cases encantades i possessions és com una mena de checklist, és una llista de coses que hi ha d'haver, no? Si un té en ment The Conjuring, jo vaig dedicar a fer una llista, que la vaig mirar fa poc una altra vegada, tenim la caixa de música, el piano que toca sol, els nens que juguen a cull amagar, el soterrani, les bombetes que comencen a afluixar-se soles,
ara, què m'estàs
la televisió amb estàtic...
De Conjuring o d'Insidious 2? Perquè és que...
The Conjuring... A The Conjuring, sobretot a The Conjuring, a Insidious tenim una mena de revolta contra tot això. A Insidious es trenquen, per això m'agrada més Insidious que The Conjuring. A Insidious, James Wan fa un gir una mica més progressista o menys conservador, si es pot dir, en el gènere. Si un té en ment qui acostuma a ser el target, la persona que ha de ser posseïda o assassinada per el dimoni, sol ser una dona, una nena, si pot ser, perquè és la part feble de la família. O sigui, les dones sempre són les que porten problemes, no s'entenen de res del que està passant, el marit és el que treballa fora, i llavors cada vegada que torna, el marit sempre treballa a una distància adequada per tornar just quan està al moment crític.
Mira,
no
això
si
passa
fixat
en la justícia i a les pel·lícules de terror, eh? També la dona no s'entera mai de res, no sap què fa el seu marit.
No s'entera mai de res. Exacte. O si fa una investigació, és una investigació extraordinàriament superficial. Ho mira tot en un blog o en un llibre, no? A Insidious això es trenca. A Insidious el que és posseït és el nen i és el pare, sobretot, que és el que descobrim més endavant. Això a mi em va trencar els esquemes quan la vaig veure. A Insidious el pare està aplicant o maquillatge o algun tipus de producte als ulls abans d'anar a dormir, que jo crec que és l'única vegada que he vist una pel·lícula on un home s'aplica productes cosmètics i no és part de la trama. O sigui, és part de la rutina diària, no? Ja, és una famosa escena que estem discutint, la típica discussió de pel·lícules de possessions i cases encantades, no? Que es valoten la vida familiar, i ell s'està aplicant producte a la bossa dels ulls, no? Perquè ell ha d'anar a treballar i tot el tema aquest. Això és el que em va agradar més d'aquestes diferències del gènere.
I d'aquesta monja que veurem en la propera pel·lícula, en sabem alguna mica més d'informació a banda del que Hem vist
a banda del que s'ha pogut veure a les pel·lícules, que sí, que estarà ambientada a Romania, l'any 50, com a mínim l'origen del personatge. Estarà interpretada per la germana de Vera Farmiga, que és l'actriu que fa de Lorraine Warren, i que la seva germana és l'actriu de American Horror Story.
Sí,
és la noia jove de la primera temporada i la tercera i alguna més. Doncs serà ella i surt, no sabem ben bé si és la monja de jove o la monja de no sé, no, o una altra monja del convent. El que sí puc dir de la monja és que tampoc és que sigui molt novedós. Tenim una llarga tradició al món occidental de monges que fan coses rares. I això és, òbviament, una propaganda protestant on, ja des del segle XVIII, fins i tot el XVII, no? Però sobretot a finals del segle XVIII, les coses estranyes i supernaturals passen al món catòlic. Per això, si t'hi fixes, no hi ha exorcismes al món protestant. O sigui, totes les pel·lícules d'exorcismes o possessions,
sí.
Sempre hi ha un sacerdot al darrere, el sempre
Vaticà,
hi ha un sacerdot
no?
a les pel·lícules de The Conjuring.
Sí, sí.
El Vaticà ha donat el permís, etcètera, etcètera, com si fos, no sé, la CIA, no?, del món paranormal. I sempre hi ha aquest ritual catòlic, perquè aquestes coses estranyes els hi passen als catòlics. Penseu que això està pensat perquè ho vegi la gent de Detroit i Chicago, no perquè ho vegi la gent de Sarrià de Ter i Barcelona, per entendre't. I el públic és molt... El públic nord-americà està preparat per rebre aquestes pel·lícules. No subestimeu en cap cas que la gent... veu aquesta... molta població dels Estats Units veu aquestes pel·lícules com documentals. I, de fet, és el missatge que hi ha al darrere d'aquestes pel·lícules. El diable existeix, Déu existeix, has de creure en això i, si no, mira, passen coses estranyes. Controla la teva dona, perquè la teva dona en qualsevol moment apareixerà posseïda, no? O la teva filla. No te n'has de refiar. Penseu, per exemple, quan apareix un fenomen paranormal a The Conjuring 2, per exemple, la reacció immediata és avisar el Vaticà o un sacerdot o un mèdium o el que sigui. Però és que no hi ha ni dubtes. O sigui, és un fenomen paranormal i de seguida. I això és el que passa amb el públic nord-americà. És el que feien els Warren. Els Warren, quan començaven a rebre crítiques de que el que explicaven era un frau, és a dir, ja, però és que aquests periodistes no creuen en Déu. Clar, llavors... quina autoritat tenen, no?, per dir que jo sóc un frau. Es veu això una mica de Conjuring 2, al principi.
Bé, jo no tinc clar el que deies, que estigui només dirigit a públic de Detroit, o perquè vas penjar un vídeo, si no recordo malament, la setmana passada, d'un públic caní veient la pel·lícula, no?, la primera part de... la segona part, perdó, de Conjuring, i com s'esverava al veure la monja i intentava avisar d'una presència demoníaca, no?,
Sí, per això el personatge dels gossos són tan importants en aquestes pel·lícules de terror, que ja està vinculat amb el cas d'Amityville. O sigui, ja hi havia un gos que pateix. A The Conjuring tenim un gos que mor, que és la primera víctima, de fet, el que passa que ningú se'n recorda perquè és un gos. Perquè els gossos, ja saps, veuen coses més enllà de... etcètera, etcètera, no? Quan va arribar Pokémon Go, tots van veure aquells vídeos de gossos que abordaven a Pokémons que estaven flotant enmig de l'habitació. Això forma part dels orígens d'aquest tipus de gènere. Els terrors nocturns, per exemple. Per això són nens, moltes vegades, els protagonistes d'aquestes pel·lícules. Perquè tenim una llarga tradició de nens que es desperten a mig de la nit i ho han vist un senyor darrere de la porta de l'armari o sota el llit. I d'això ja tenim, des de fa segles, tradició de... I és un fenomen psicològic que ha estudiat.
I, no és Sully.
I això salta després del cinema.
No és Sully. No és Sully, el de Monstruos S.A.
Ah, bueno, clar, sí. De fet, sí. Totalment, tens totalment... Estàs totalment cert. És Sully de Monstruos S.A. és simplement una passa més dintre d'aquest gènere. Per això els nens sempre són protagonistes com a víctimes o com a nens que poden fer mal. Això és molt dels 70. Si tenim en ment La Semilla del Diablo, Rosemary's Baby o Scanners, fins i tot, No mataràs el niño, de Tito Ibáñez Serrador. No sé si la teniu present,
aquella
pel·lícula espanyola dels 70,
sí, i tant.
On els nens comencen a matar gent, Los chicos del maíz, Estoy vivo, etcètera, etcètera. És l'època en la que es comencen a difondre les pastilles anticonceptives i això li pot fer alguna cosa rara al fetus. I bé, és el que pot passar, no? Llavors és quan comencen a haver-hi totes aquestes pel·lícules d'Exorcist, perquè a les nenes i als nens els hi passen coses estranyes. Que això es veu a Annabelle. De fet, hi ha una conversa entre el marit i la dona quan encara està embarassada, que ell diu, no miri segons quines coses per televisió. És a dir, li està fent un mansplaining, com es diu ara. Soc l'home i ara t'explico el que has de fer tu amb el teu fetus que tens a dins. No miris aquestes coses perquè he llegit que al fetus li poden sortir coses rares, no? Això és àmpliament conegut als anys 70. O sigui, s'assumeix que, jo no sé, depèn de quines pel·lícules vegis o quin estrès pateixis durant l'embaràs, el nen sortirà un assassí en sèrie. O et sortirà un monstre d'algun tipus. Les pel·lícules reflecteixen això i encara avui en dia tenen una herència d'aquest tipus.
Alguna cosa més, Francesc, que ens haguem deixat a mig d'aquest camí dels Warren?
Doncs mira, parlant dels Warren, i vinculat amb el que estava explicant ara també sobre el món aquest religiós, més purità, no sé si vau notar les referències sexuals que hi ha entre les bromes sexuals que es fan Ed i Lorraine, tant a The Conjuring com a The Conjuring 2, i a Annabelle també n'hi ha de referències d'aquest tipus. I això és, no crec que sigui casual. Quan tu estàs immers en una societat tipus baptista, no? Del sud dels Estats Units, com en la que estic vivint des de fa anys, una forma de vendre que no és tan dolent com pot semblar, no? Dintre del món autoritarit religiós, per posar-vos un exemple, això de Hans Meitfeld, com es diu la traducció a l'espanyol?
Sí, el diari de la doncella.
Sí, això no és ciència-ficció, això ja fa molts anys que existeix. Vull dir, no és allò, el futur va cap aquí. No, això hi ha comunitats que viuen des de fa anys sota aquests criteris. Doncs quan tu tens aquesta mala propaganda, una forma de contrarrestar-ho, i és una cosa que jo he vist entre pastors baptistes, per exemple, és, no, és que nosaltres podem parlar obertament de sexe i fem bromes sexuals, òbviament amb la meva dona casada, amb mi. No? I això els Warren ho fan. En diverses vegades hi ha un diàleg famós que diu et recordes que et vaig dir la nit de noces? Ho fem una altra vegada? I fan ha, 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 no? O Annabelle, quan el marit li diu mira, donaré una cosa, que és quan li porta la nina, no?, a la caixa, i ella diu, és que l'última vegada que em vas dir això em vas deixar embarassada. Aquest tipus de bromes sexuals estan posades per ensenyar que està bé fer aquest tipus de bromes i mira que bé ens ho passem, nosaltres, persones hiperreligioses, dintre del matrimoni, evidentment. I això està connectat amb el cas de la monja. Tenim una llarga tradició de monges que són monstres, des del punt de vista protestant, evidentment, perquè en algun moment han pecat. La monja que abans era prostituta, la monja que s'ha quedat embarassada mentre tenia els hàbits, no? Que és el que passa a la novel·la del monjo de finals del segle XVIII, que no sé si recordeu que es va fer una pel·lícula rodada a Girona, The Monk, l'any 2010, 9, 11...
Ara no, hòstia, ara...
Que es va rodar a Girona, amb Vincent Cassel, amb el personatge protagonista del monjo.
Ostres, sí.
Doncs en aquesta novel·la del...
És que fins i tot l'he vist, aquesta pel·lícula.
Ara t'ha vingut al cap, no?
Sí, és que la vaig oblidar immediatament després d'haver-la vist, perquè és horrible, horrorosa.
Ja, això és el que he sentit. No havia... Mira, ets la primera persona que conec que l'ha vist.
Sí, bueno, perquè ens la van passar així en un festival de Sitges i... Bé, a Sitges ho veus pràcticament tot, no? I, de debò, és sí. Tremenda. És dels pitjors productes que he arribat a veure. A més, sí, surten actors catalans. Sí, sortia fins i tot Jordi Dauder. Em sembla, va ser una de les últimes pel·lícules que va fer el Jordi Dauder. No, és horrorosa, horrorosa.
Doncs aquesta pel·lícula està basada en una de les novel·les més espectaculars de la història de la literatura, que és El monjo. Es va escriure en 4 setmanes. La va escriure un autor nord-americà totalment desconegut. És un dels primers nord-americans dels Estats Units independents. I és la primera novel·la gòtica. És anterior a Mary Shelley, etc. I hi apareix la llegenda de la monja ensangonada, que és una llegenda centroeuropea. De fet, on estarà ambientada la història de Nan, a la pel·lícula, on hi ha una monja que ha pecat sexualment i és com una mena d'ànima en pena, no? que s'apareix a gent en un determinat castell o en una determinada mansió, ara no recordo exactament la història. Doncs això és el que també va cridar molt l'atenció a The Conjuring, aquesta qüestió sexual que podem trobar dintre de l'univers The Conjuring.
Mm-hmm. Molt bé, no sé si hi ha alguna cosa més a afegir, Francesc.
No, l'expectativa de veure què passarà amb aquesta pel·lícula, perquè Annabelle, el primer spin-off va ser bastant dolent, Annabelle Creation va aixecar una mica
el llistó,
però Annabelle és una pel·lícula molt dolenta.
Sí, sí, no, la primera...
Però l'anterior és curta, té molts missatges conservadors, la negra es sacrifica per la parella blanca, és que... És un producte d'aquests que abans has comentat, no? Molt conservador.
No, no, la primera part d'Annabelle és una pel·lícula que no té pràcticament res, no? És absolutament prescindible i no fa por ni... En canvi, la segona té el seu rotllo, eh? Vull dir, és una pel·li, a més, que també té la peculiaritat que moltes escenes de terror passen de dia, cosa que tampoc és una cosa que acostumi a passar molt dintre del gènere, i bé, està bé, no sé, i té coses així un punt retro, no?, d'època dels anys, no sé, anys 30, o d'època de també ens sembla de la pressió, sí, no?, que és on està ambientada. Vull dir que, bé, no està malament la pel·lícula. Fins i tot aconsegueix que, a l'acabar, com que enganxa d'alguna manera amb la pel·lícula anterior, perquè de fet és la continuació, dius, ostres, encara em miraria aquella tot i saber que és dolenta, no? És a dir, té aquest punt que...
Sí.
T'acaba enganxant.
Sí, 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 sí. Ho van fer bé en aquest sentit. Van rescatar gràcies a Annabelle Creation.
I ara sí, veurem a veure què tal aquest spin-off, si els surt millor o pitjor, a l'espera d'un possible retorn a la saga de Conjuring, que no ho tenim molt clar, perquè tenim el James Wan intentant explorar altres facetes que no siguin purament de terror. Recordem que ha estat director d'una de les entregues de Fast and Furious, ara ha dirigit Aquaman,
Aquaman, sí.
Sí, que ja veurem què tal li ha sortit.
Sí.
Aquí sí que fa molta por, aquest producte. I no sé, i a partir d'aquí ja veurem.
Sí, ell ja va dir-ho des del principi, que tampoc es volia especialitzar en pel·lícules de terror. De fet, aquestes pel·lícules que ha fet, The Conjuring, etc., són de baix pressupost. Són o sigui, crec que Annabelle eren com 6 o 7 milions de dòlars el que es va gastar per fer-la. I es nota, no?, un cop la veus. Però és que totes són així, són de baix pressupost.
Sí.
O sigui, ja veurem com és Aquaman.
No, aquesta serà de gran pressupost, igual que va ser Fast and Furious. Però bé, suposo que també és el que millor se li dona o el que ha destacat, no?, el James Wan fent aquest tipus de coses, tot i que sabem que sí, que és un bon director, que pot fer-ho bé, i també tenim ganes que explorés una tercera part de l'univers Warren, que ja veurem si no l'acaba agafant algú altre, o si faran el mateix que amb la saga Insidious, que és continuar-lo a base de prequeles i a base de també altres directors, perquè James Wan s'ha quedat només com a figura simbòlica de productor, però poca cosa hi té a dir ara mateix en la saga Insidious, que ha tingut dos seqüeles que en realitat són dues prequeles.
Sí, doncs a veure com serà aquesta de nan.
Molt bé, Francesc, doncs ho deixem aquí i si no ens retrobem fins després de l'estiu, que probablement sigui així, que passis un bon estiu.
Igualment ens veurem a la següent temporada del Ningú no és perfecte.
Vinga, una abraçada, fins la propera.
Vinga, adéu.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. La setmana que ve, més. No us vull avançar res, però hi ha una part molt important de nostàlgia dels 80, actual i molt ben portada. Ja veureu, no explico més perquè crec que ens reservem algunes sorpreses pel programa de la setmana vinent, que ja tindrà una estructura més o menys normal. I si tot és més o menys normal, també ens acompanyarà en Bernat Costa. Nosaltres ens acomiadem amb Jurassic World, el regne caigut, amb banda sonora de Michael Giacchino, el tema que es diu, que és un títol allò superben indicat, This Title Makes Me Jurassic. Doncs amb aquest tema, jo mateix, l'Ignasi Herbat, m'acomiado fins la propera setmana. Ningú no és perfecte.